like show. Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Quan passen uns minuts de les 8 de la tarda, som dijous i això vol dir que és molta comèdia el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem la visita, però a través del fil telefònic, d'un actor, autor i em sembla que traductor. En aquest cas d'una obra que es farà a la Mirasol demà. Però també parlarem, com sempre, abans d'una cosa important, i és aquesta. La homilia del Molta Comèdia, avui els Premis Max d'enguany. Estimats germans de les arts escèniques, la passada setmana no vàrem tenir temps de parlar de la 19a edició dels Premios Max que s'havien concedit pels membres de l'Acadèmia de les Artes Escèniques d'Espanya. La gala havia estat una festa d'aquelles prou lluïdes al Price de Madrid, però m'agradaria dir algunes coses sobre això. Dels premis en general i dels Max en particular. Els Premis Max varen néixer l'any 1998 de la mà de la Societat General d'Autors i Editors, o sigui, l'ESGAE. Són, doncs, els premis dels que, teòricament, defensen els drets dels autors, dels artistes, dels compositors, etc., etc., etc. Perquè després puguin cobrar els beneficis econòmics que se'n deriven, vull dir, de l'explotació, existència i representació de les obres corresponents. Molts, alguns, probablement, no saben que el nom de Max ve del personatge de Ramon Maria del Valle Inclán, Max Estrella, un dels protagonistes principals de Luces de Bohemia, obra de la que va derivar l'adjectiu esperpento. Un pobre home, en Max, que es considera un poeta genial i que va de taverna en taverna en companyia d'un altre desgraciat, Don Latino, noms ben trobats, fins que morirà passejant per un Madrid de finals del segle XIX, no sense haver parlat amb el ministre de la Governació, antic company d'estudis, un català anarquista dins de la presó on ha anat a parar després d'una manifestació contra el govern, mentre la dona i la filla es moren de gana al seu pis i probablement de fàstic. Com veuen, estimats germans, un prototipus hispànic de fondes arrels que amb molt de rigor donen nom a uns premis que estan fets, com tots els premis, per repartir una mica de glòria caritativa a tots aquells que amb més o menys fortuna fan les arts escèniques del Regne d'Espanya. Fixeu-vos, però, que les regles generals dels que varen concórrer als premis diuen que les obres dramàtiques i de teatro musical han sido escritas originalmente por autores que sean miembros de SGAE y compuestas originalmente o arregladas por compositores que sean miembros de SGAE, y así sucesivament. Tots els participants han de ser membres de SGAE. Exactament igual com totes les pel·lícules que van nominades als Premis Òscar han de ser inscrites i formar part de les productores afiliades a l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. El tema és que, considerant que els teatres i els temps de representació de totes les ciutats espanyoles es concentren un 77% a Madrid i Barcelona, els resultats finals d'aquest any, molts premis per un espectacle musical infantil i familiar fet a València, Pinocchio, expliquen allò que cal repartir per poder estar. De les 19 edicions dels premis, 6 s'han fet a Madrid, 3 a Barcelona, és a dir, la meitat de tots. 2 a Bilbao, 2 a Sevilla i 1 a València, Vigo, Saragossa, Guadalajara, Còrdoba i les Palmes de Gran Canària. La propera, amb els 7 premis a Pinocchio, d'anant de dansa de València, ara torna a la capital llevantina. Tenim present que també l'Aneguet Lleig, espectacle infantil d'Albena Produccions, i Escalante del Centre Teatral de la Diputació de València hi tenen a veure. Els Premis Max són, com tots, una repartidora? Els Premis Max consideren de veritat que el regne constitucional espanyol hi ha diverses cultures i que cal que girin amb la seva llengua original? Faran Pinocho en valencià a Madrid, a Guadalajara, a Sevilla, amb sobretitulat, o hauran de canviar la llengua original per la del reino? Estimats germans, ho veig francament negre. Després de segones quines declaracions, tot i que les aparences són les que són. Amén.
Ah, caram, doncs, així això ve del Valle Inclán.
Sí, senyora.
Ah, mira, hi veu, no ho sabia.
Max Estrella.
Max Estrella, sí, sí.
Que es va estrellar totalment.
No, i tant, ui. Aquests de les GAE no s'estrellen gaire, però, eh? Aquests,
ho fan molt bé.
Sí, o sigui, aviam, que jo ho entengui. Jo, si vull guanyar un premi, Max, primer el que he de fer és legalitzar-ho tot.
Apuntar-te.
Apuntar-me.
És que anava a SGAE i fer-te membre.
M'he de fer sòcia de l'SGAE.
Pagar la teva quota corresponent.
Sí, religiosament.
Bueno, jo religiosament ja no hi entro, Isabel. Però ha de pagar la quota, ha de pagar la quota.
Sí.
I no ha de pagar la quota, entra dins les possibilitats de poder ser escollit el seu espectacle.
Però l'autor de l'obra també ha de ser de l'SGAE?
També ha de ser de l'SGAE.
O sigui, aviam. L'autor, l'actor, tot, tota la colla, tot, hasta el que fa neteja els lavabos, tot de l'engany.
Isabel... Potser tant, això no.
Oh,
imagina't que l'Isabel Castro té un autor, amic, que li fa una obra.
Ah, sí.
I té un músic que li composa unes cançons.
Exacte.
I fa un espectacle que es diu Isabel, no sé, ahí me las den todas.
Ahí me las... Ah, mira, que m'agrada aquest títol.
Ahí me las den todas. Bé, bueno, doncs llavors resulta que vostè, pum, a apuntar-se a l'SGAE. El compositor, a apuntar-se a l'SGAE. El director, a apuntar-se a l'SGAE. L'autor, a apuntar-se a l'SGAE.
Tots apuntats. Bueno,
perquè si no estan apuntats,
vale.
Per molt meravellós que sigui l'espectacle i tot plegat, mai tindrà un preu màxim.
Escolti, però a veure, però estar apuntat tampoc et garanteix guanyar el premi. Perquè això és com, no és com el Super 3, que tots els nens, tard o d'hora, els fan guanyar. Tots els que estan apuntats. És diferent.
No.
Quina barra. O sigui, que sobre que t'has d'apuntar, has de veure com s'emporten els premis als altres.
Home,
mira, no ho faré pas, és igual.
Has de col·laborar perquè pugui existir l'SGAE, perquè és que si no, pobres.
Sí, i tant, pobrets, aquell mare meva. Bueno, en fi. Ara que deia això, de que més a més aquesta gent,
sí,
el reino d'Espanya,
sí,
no?
Sí,
molt
sí,
bé, que això de les llengües, no? Que és curiós, això. Però és que ahir vaig quedar patidifusa veient una altra cosa que em va deixar bastant dubitativa, també. Sap aquell programa del Masterchef?
Masterchef,
és una cosa que surten tres cuiners malcarats,
sí,
i em van fotent crits perquè no els agrada el menjar.
Dos homes i una dona,
sí,
no?
Però bueno, escolti, són tres dimonis, eh? Escolti'm, doncs aquells pobres, bueno, van de bòlit fent les truites i tot el que poden. El que em va sorprendre és que la presentadora, que és una d'aquestes, una miss, d'aquestes guapasses, una que està casada amb un torero, jo m'ho miro a la peluqueria de tant en tant, això. Aquella noia és andalusa i li han fet classes de dicció perquè no parli andalús.
Esclar, que no es noti.
Vostè creu, aquesta gent, això de la Castilla, profunda és forta, eh?
I tant.
Que sí? Bueno, que cadascú tregui les seves conclusions.
Hi ha gent, o sigui, que el cine espanyol dels anys 40, que es feien tantes i tantes pel·lícules que estaven situades, o sigui, obres de los hermanos Quintero.
Ah, sí.
Fan una sèrie de toros, doncs, tots parlen andalús.
Ah, sí.
Ah, és al revés. Sí.
Bueno, però jo el que em refereixo és que imaginis a TV3 que un del País Valencià o un de les Illes li diguessin no, t'has de fer dicció i parlar català central. Això és impensable.
Català barceloní.
Exacte, doncs aquella noia, vostè no sap els esforços que fa per mastegar les paraules, que se li nota que li surt l'arrebato, aquell de sevillano, que és d'allà baix,
sí,
i la pobra ho passa malament.
Bueno, què li sembla dels premis que li van semblar, de totes maneres?
Conec amb un que li van donar el premi.
Ah, sí?
Un d'aquests danzarines,
sí.
Un amic meu que està a Berlín. Aquí no hi havia manera que treballés.
Se'n
va anar cap allà.
Allà i està treballant.
Malditos.
A dansar malditos.
El maldito, què?
Molt bé.
Sí, senyor. Molt bé. No els vaig seguint. No els he seguit gaire.
Bueno, ara jo és el que deia, tinc ganes de veure el Pinocho aquest, aquest espectacle.
Ah, sí.
Que t'ha tingut a València. Bueno, pensem que a València, tot just ara han fet la primera obra en valencià, eh?
Ah, sí,
el teatre
clar.
Aquest principal.
Des que hi ha aquest, el Chimo.
No, n'hi havien
el
fet...
El Chimo és el Caramelo.
Ni una, ni una.
Ni una, no, senyor.
Que ara han començat, a veure si continuen.
Ai, sí, senyor.
Ja veurem.
Bueno, ja veurem a partir del juny què passarà.
Exactament. Vinga, anem-hi.
Anem-hi, anem-hi.
The sun is burning in the sky. Strands of cloud go slowly drifting by. In the park, the dreamy bees are droning in the flowers among the trees. And the sun is in the sky. Now the sun is in...
Estem escoltant una música irlandesa. Estem escoltant The Chieftains. I ho fem perquè demà, divendres, al Teatre de Mirasol es representarà El bon lladre de Conor Macpherson. Conor Macpherson és un autor reconegut mundialment, ha fet obres molt interessants i aquesta està escrita i presentada el 1994. Hi ha una frase que em va agradar molt quan la vaig llegir, que diu, del propi Conor, que diu: "El bon lladre es va representar per primera vegada per un amic actor, Kevin Healy, sota el títol de Llum de Jesús. Ho van fer en un veritable teatre a Dublín, que ens va costar una fortuna perquè ningú va venir. Els que s'hi van aconseguir van ser algunes grans crítiques, però ningú sabia qui érem, i el títol era tan desagradable." Josep Julien, ens sents? Hola, ens sents? Jo no et sento, tu.
Hola?
Hola, Josep.
Hola, què tal?
Ara, ens sents bé?
Sí, tenim una mica de problemes de comunicació.
Bueno, escolta'm, teníem ganes de que estiguessis aquí, però la feina és la feina, i per tant, ja t'agraïm molt que estiguis a l'altra banda del fil telefònic, en aquest cas
no
el fil.
Sí, és una gràcia, a mi també m'hauria agradat poder venir a l'estudi, però malauradament no podem deixar de treballar i d'estar amb el que no cada dia.
I millor que sigui d'aquesta manera. A veure, estava dient, doncs, aquestes últimes paraules que va dir en Conor Macpherson quan va presentar la presa, que l'entrena va tindre algun problema. En canvi, Josep, vosaltres aquesta obra la vau inaugurar, la vau presentar al Grec del 2014, després va estar al Romea un mes, i després al Teatre de la Seta un altre mes, el 2015. I ara esteu fent bolos per tot Catalunya. Com va les representacions?
Bé, la veritat és que l'èxit de l'empresa ha sorprès fins i tot a nosaltres, que érem potser els que menys ens ho esperàvem, no? Ja fa pràcticament 3 anys que estem girant amb aquesta funció. Hem tingut, com tu molt bé deies ara, oportunitat de fer-ho als millors escenaris de Catalunya, el Teatre Lliure, el Teatre Romea, a la Seca l'any passat, i ara, mira, és una primícia que et dono, tornarem al Romea a partir del dia 20 d'aquest mes i fins al 12 de juny. Vull dir que el que semblava que havia de ser el tancament de la funció s'està convertint en un nou renaixement per aquest monòleg, que la veritat és que ens està donant, com et deia al començament, més alegries de les que ens esperàvem, sí.
Home, és una bona notícia el fet de que torneu altra vegada en el Romer, que vol dir que l'obra, doncs, va tenir un resultat interessant. Si no recordo malament, tu també n'ets el traductor d'aquesta obra.
Sí, és veritat, sí, la vaig traduir jo, sí, sí.
Per tant, vol dir que és una obra que tu, com a intèrpret, per una banda, monòleg d'una hora i 10 minuts, més fer la traducció, en aquest cas concret, El bon lladre és molt personal.
Sí, Home, a veure, fer una creació integral com ha sigut en aquest cas, des de la descoberta del text fins a la traducció, i després els assajos per interpretar-lo i finalment la posada en escena, doncs, com et pots imaginar, significa una manera molt, molt orgànica, molt interessant d'afrontar un text literari, en aquest cas un monòleg com el del Conor McPherson, que tenen aquest plus d'humanitat, aquest plus de carn i ossos en els seus personatges, que cal posar-s'hi, diguéssim, molt, molt de debò, molt en sèrio, i no fer cap mena de concessió. En aquest sentit, el procés va enriquir-se molt pel fet de que jo ja portés apamant aquest text durant la traducció pràcticament un parell de mesos abans de començar a assajar.
Sí,
Això, diguéssim, ha contribuït a que el resultat que avui en dia podem ensenyar als espectadors sigui el que és. Vull dir que no res és casualitat i això, doncs, tampoc.
Josep, si haguessis d'explicar a algú què és el bon lladre, com ho faries?
Bueno, el bon lladre és un monòleg que explica la història d'un personatge que pertany al lumpen, més lumpen de Dublín dels anys 90. No sé si podeu visualitzar ara el que era Irlanda als anys 90, però era un context dominat per l'ira, per les petites màfies locals, amb un merder polític molt considerable i també enfonsats dins d'una crisi econòmica terrible. Aquest context socioeconòmic dona com a fruit personatges d'aquest tipus, personatges que es troben... Avui en dia es parla molt de les classes populars, doncs aquest paio doncs no pertany a les classes populars, sinó que pertany a tres esglons socials per sota. És un sicari, és un tio que treballa per una petita màfia local, que té la seu en un petit pub de Dublín, i el seu jefe doncs li encarrega no matar ningú, perquè no té prou categoria com per fer-ho, sinó anar a repartir hòsties, ell es dedica a repartir pallisses per encàrrec. I en un d'aquests encàrrecs, en una d'aquestes sortides, es troba en un embolic que no desitja ni està acostumat a gestionar. La cosa surt molt malament, hi ha un tiroteig, hi ha morts pel mig, i ell es veu involucrat en una fugida, aconsegueix escapar-se amb la dona i la filla del tio al que havia d'espantar, i s'escapa a través de l'illa amb un cotxe robat, perseguit per absolutament tothom. Perseguit per la policia, però també perseguit pels seus companys de la màfia i pels amics del tio que anaven en aquest cas a espantar. Tot això ens propicia una fugida, diguéssim, una road movie a l'estil més clàssic del gènere, però que també nosaltres concebem com a una mena de viatge iniciàtic que acabarà convidant l'espectador a reflexionar sobre conceptes, diguéssim, tant de tota la vida com el bé i el mal, què és bo, què és dolent, qui és bo, qui és dolent, què fem a fi de bé, què fem a fi de mal. I, bueno, aquest personatge es preguntarà totes aquestes qüestions morals i reflexionarà sobre la seva moralitat i la de la seva època i també, per extensió, la moralitat d'Occident. Perdona pel rotllo que t'acaba de fotre, però és absolutament el que passa a la funció.
Jo penso que ho està molt ben explicat. Hi ha un aspecte també amorós, no? Hi ha una persona a la que estima.
Hola? Josep?
Escolta?
Sí, ara, digue'm.
Ah, també hi ha un aspecte de amorós, no? Una persona a la que ell estima.
Sí, és veritat. Sí. Hi ha una subtrama romàntica, diguéssim, en la funció, que ajuda molt per airejar una mica tota la resta de consideracions temàtiques que fa la funció i ens trasllada a un terreny molt més, diguéssim, entretingut. La funció veu també molt, i en aquest context celta en el que es mou, de la novel·la de cavalleries. Ara sembla difícil de fer el link, però existeix. I en aquesta fugida que et deia, amb un cotxe a través d'Irlanda, no deixa de ser una espècie de cavaller andant que va resolent els conflictes que li van torcint el pas, i que, com a bon cavaller andant, té també una damisela, un objecte femení de desig, pel qual ell pràcticament ho fa tot i que li fa poquíssim cas, com us podeu imaginar, i que és fonamental també pel desenllaç de l'obra. Així que la història aquesta romàntica acaba encaixant també amb un final de la funció, que evidentment no us explicaré quin és, ho haureu de venir a veure demà al teatre, però diguéssim que la qüestió romàntica va lligada en aquest cas a la qüestió filosòfica que planteja l'obra. Sí, és veritat.
Tu i a Sant Cugat també, i aquesta ja l'havies fet amb el Cal Temerari.
Sí, a Sant Cugat l'he fet en una taverna.
El Cal Temerari.
Que és un, sí, és una mena de passe privat amb una taverna que es diu la taverna El Temerari.
Sí.
És una funció que ja disfruto molt, fent-la a bars, i normalment accepto la majoria d'encàrrecs que m'arriben en aquest sentit, perquè és un teatre que a Irlanda es representa només a bars. Això de fer-ho en un teatre ens l'hem inventat aquí, perquè aquesta peça està escrita per ser explicada a la barra d'un bar.
Estàs integrat en el lloc.
Fer-ho en un bar, doncs, organitza molt bé el relat,
sí,
i permet que el públic... capturi, diguéssim, la dimensió real, no?, i primigènia del conte.
Tocant el tema del bar, Josep, jo recordo la representació de la presa del mateix Conor McPherson.
Sí.
El Teatre Auditori només fa 16 anys, era un 14 de gener de l'any 2000, que ja vas fer un McPherson.
No, el fet de que jo busqués més textos del Conor McPherson va ser perquè, com tu dius, fa 16 anys vaig tenir l'oportunitat de descobrir aquest autor amb la presa. Allò va ser una experiència extraordinària. Encara tots els que formaven part d'aquells repartiments de tant en tant ho comentem, i quan tenim ocasió de trobar-nos, que no és senzill. I, en fi, qualsevol que conegui l'autor sap el plaer que proporciona escoltar les peces d'aquest tio i, com no, com et pots imaginar, interpretar-les, no?
Home, jo vull recordar aquest repartiment perquè era excepcional, amb Boni Ruiz, el Xavier Capdet, el Miquel Gelabert, l'Àngels Bassas i tu mateix, dirigits per Manuel Duesó. Era una obra, no dic això perquè també el dia això del bar, i recordat, doncs, que tota l'obra pràcticament es passa a la barra d'un bar.
Sí, home, a veure, no oblidem que l'autor, el McPherson, és irlandès, i és un irlandès de soca-rel, diguéssim, en aquest sentit. La barra del bar per ell és un escenari tan natural com per nosaltres ho pugui ser, no sé, cap del Barça o una calçotada.
Sí, sí.
Els irlandesos tenen aquests tres eixos, no?, amb els que concebeixen tota la seva producció artística, no només teatral, sinó també en altres camps de l'art. I ells tenen a Déu, tenen el mal temps i tenen l'alcohol, no? I aquests tres components donen normalment com a resultat una producció artística que, a la meva modestíssima manera d'entendre, és molt interessant, no? I en aquest cas, el poder-ho fer tant en tant en un bar, com tindré oportunitat de fer-ho aviat al bar del Romea, doncs, per mi, diguéssim, completa i tanca el cercle d'aquesta experiència teatral tan, tan islandesa, no?
Tu havies treballat també amb en Xico Masó, que és el director d'aquesta obra, que havies treballat anteriorment, també una persona amb una llarguíssima carrera des del Talleret de Salt, una cosa llarguíssima d'anys i anys com a actor i com a director. Suposo que en aquest cas feu un tipus de tàndem molt equilibrat, no?
Sí, home, amb el Xico hem estat encantats tots dos de trobar-nos amb aquest text. Tots dos teníem... No, jo tenia moltes ganes de treballar amb ell, imagino que ell tampoc li venia malament treballar amb mi. I a més, tots dos som molt irlandòfils, i el fet de tenir un text del McPherson entre les mans va ser una bona alegria i un motiu per posar-nos-hi amb totes les ganes. No hi ha altra manera, d'afrontar aquest tipus de textos. I sí, efectivament, en Xico és un director extraordinari pels textos realistes i per altre tipus de textos. És un tio molt... un treballador implacable, amb un talent fora del comú, amb un ull clínic que té un autèntic bisturí làser a la mirada. És un tio que veu coses on els altres no som capaços de veure-les. Jo estic molt satisfet d'haver treballat amb ell, espero que no sigui l'última vegada.
Perquè en aquest moment, això va pregunta típica, tens alguna cosa en perspectiva, o no es pot dir, o com està?
Ara estem a punt d'estrenar el Romeu una altra vegada al Bon Lladre. Ho farem el dia 20 d'aquest mes, com et deia abans.
Sí.
I també pel Grec, que estic preparant un espectacle pel Poliorama, que és una cosa totalment diferent. És un canvi de registre absolut. Estem fent un espectacle sobre, suposo que ens sonarà, com no pot ser d'altra manera, sobre el cas Bankia i les targetes Black, d'Amblesa, en Rato i tota aquesta colla.
Déu-n'hi-do,
una mena de teatre documental en el qual es destaparà, diguéssim, les entranyes d'aquest cas de corrupció, en aquest cas financera.
És que en aquest moment la realitat ens dona molts arguments que no cal inventar masses coses, eh?
No, vam dir que és teatre documental, eh? Vull dir que, com tu dius, la realitat ens proporciona els arguments i no ens és necessari tirar de la ficció. En aquest cas, només explicant el que va passar n'hi ha prou per interessar la gent, esperem.
Per cert, Josep, que tu tens també una línia com a autor. Jo recordo Banana Split ja fa bastant temps.
Sí,
però has fet alguna cosa més? Tens alguna cosa més en marxa? Com a autor, vull dir.
Bueno, és una activitat aquesta que la mantinc paral·lela a la feina com a autor, que és la meva principal. I de tant en tant, no puc dir que jo vaig arribar, diguéssim, al teatre per la vessant purament literària de la feina. I m'agradava llegir teatre, sóc un dels pocs bojos que hi ha teatre encara. I d'aquí a intentar provar d'escriure, doncs ja poc tros. Vaig tenir la fortuna, ara fa uns anys, d'obtenir uns quants premis i tal, de textos meus, que després van ser representats i tal. I és una activitat que procuro no abandonar, però que, en fi, tampoc està, com diuen en castellà, l'Horno massa para bollos al món de la dramatúrgia catalana actual, i intento concentrar-me sobretot a la meva activitat com a actor. Però sí, m'agrada escriure teatre i intentar entrar un prou.
I televisió, tenim alguna cosa?
Ara al moment no, però bueno, hi ha alguna cosa que sona per ahí, però m'estimo més no parlar-ne gaire, perquè ja saps que els que ens dediquem a això són molt supersticiosos i no vull agafar.
Millor no espantar-ho, eh? Molt bé, Josep, doncs escolta'm, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí en aquest programa de molta comèdia, d'arts escèniques, parlant d'aquest espectacle del Bon Lladre, aquest monòleg dur, aquest monòleg, aquesta rock movie que tu comentaves, i en fi, demà veurem si el Teatre de Mirasol el tenim ple de gent, i segur que nosaltres hi serem.
Molt bé, perfecte, doncs us espero demà al teatre.
Moltes gràcies. Adéu.
I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit. She
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Ha arribat la primavera i ja ens entra la picor. Torna al Picalletres.
Pica què?
Picalletres. 40 instituts d'arreu del territori competiran per ser el millor lletrejador de Catalunya, però hauran de picar molt fort per arribar a la victòria. No et perdis una competició amb tots els ets i uts, amb tots els punts i comes.
Picalletres. P-I-C-A-L-L-L.
Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues L's, no amb tres.
Perdó, P-I-C-A-L-L-E-T-R-E-S.
Pica lletres.
Els divendres a les 8 del vespre a Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
A les 9 del matí tens una cita amb la tertúlia El Gall del Monestir. De dilluns a divendres venen a Cugat.cat santcugatens amb opinions plurals sobre diferents àmbits de l'actualitat com la cultura, l'economia, l'associacionisme, la política. Remissió a les 3 de la tarda. Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Acaba.
Com que no acaba? Però si estem jugant des de fa 3 hores.
Al final de la jornada arriba amb l'esport en marxa.
Esport en marxa?
Vols saber-ho tot de l'esport a Sant Cugat? El repàs del cap de setmana, l'actualitat esportiva, la veu dels protagonistes. Els diumenges a les 8 del vespre.
Va, que queden 30 minuts.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ara escoltant aquest noi, aquest en Julien, en Josep Julien, que és un gran actor, eh? Ara pensava, ell que diu això dels bars i tal, que semblava que estava en un bar.
Jo no m'atreviria a assegurar-ho.
Bueno, però ho dic perquè si la gent sentia soroll de forquilles i plats...
Ell ha aprofitat, doncs, estava doblant, sí, i llavors sí. El que ha aprofitat ha sigut el moment que devia parar per poder menjar alguna coseta.
Bueno, no passa res. Escolta, Josep, acaba de fer l'àpat i bon profit. Sí, nosaltres, escolta, no passa res, continuem fent la nostra.
I demanar-lo veure.
Home, i tant, demanar-lo veure.
Suposo que serà realment un espectacle, un monòleg, vaja, en aquest
cas. Sap que estaria bé, que et donessin una Guinness mentre mires l'espectacle?
També.
Que sí?
Que passa que allà a Mirasol tenim un problema, Isabel.
Ah?
No hi ha bar.
Ai, sí, i aquelles màquines horrendes dels cafès i el caldo.
Exactament.
Que n'hi ha que donen caldo, de màquines d'aquestes.
No hi ha bar, i llavors, clar, que no hi ha bar, no podem muntar-ho, perquè estaria bé muntar-ho, com deia aquí, el temerari dins del bar. Les caixes de cervesa darrere seu fent les muntanyetes de les caixes.
Sí.
No, que de tant en tant veus un que ja fica la mà, pum, ja treu la cervesa encara que no sigui freda.
Això mateix.
És igual,
vinga.
I l'agafa directament, vinga, pam, fot-li. No? I va explicant,
sí,
no? I va dir,
sí.
Què passa? Pa, pa. Va explicar la seva història. Segur que té una...
Seria una altra cosa.
Seguríssim.
El teatre també s'ha de fer així. S'ha de viure, en el context. Bueno, no, justament pensava, mira, avui aquest noi ara farà un monòleg,
sí,
demà.
Sí.
Un soliloquio, també,
sí,
en diuen,
també,
de monòlegs,
també,
eh?
També, sí.
Però la paraula monòleg, amigo, l'etimologia, sempre, el coromines.
Mono?
Mono. Mono pot ser, bueno, un primate, però no. En aquest cas és... ve del grec, els grecs, jo sempre faig referència als gràcics, helada, tin helada, faristemos i poli, els grecs, mono, n, en grec és n, diotes, erater, pente, u, logo, logo, què li sembla? No és això que tenim aquí de Ràdio Sant Cugat,
El logo
o de les marques o aquestes coses dels logos, no.
El logo falta molt a vegades.
Logopèdia, paraula, mono, logo, una paraula. Una paraula, però escolti, quan va veure un monòleg, allà n'hi ha un fotimer de paraules.
70 minuts.
Imagini, si les pogués comptar. Per tant, no és una sola la paraula, no. Lo que vol dir aquesta paraula, monòleg, és una obra o part d'una obra en què un personatge parla tot sol de manera prolongada.
Que inclús pot ser bé. Varios personatges.
Exacte, pot ser, sí.
Que hi ha monòlegs que, efectivament, hi ha un actor, una actriu, que el que fa és representar diferents personatges.
Sí, això també fa, també porta, com que ara anem tan justos de pressupost, ara, escolta, surt un i ho fa tots els papers de l'auca.
I no es poden apuntar a l'esgai.
Sí, exacte, això és el que faig jo, senyor Eduard, jo tot en negre. Doncs, escolti, els experts diuen que els monòlegs, els experts estudiosos de la història del teatre, que s'estableixen com a gènere independent al segle XIX, sobretot, però veu que això a l'edat mitja ja se'n feien.
Ah, per això anava a dir, fins al segle XIX.
Sí, però al segle XIX com a gènere. Però jo he fet una investigació, i no, això té un origen animal.
Ara no, jo em pensava que anava a dir que tenia un origen religiós. Perquè, clar, la homilia, diguem-ne, és un monòleg.
Veu que bé. Esperi que ja hi arribarem, aquí. Sí. Vostè, senyor Eduard, és un pícaro, eh? Sempre s'avança, ja ho sap, ja. fent això, què és? Això és el periquito hablador.
Maria.
És un monòleg d'una cotorra.
Ah.
Mira,
ara,
com parla.
Ara, sí. I tant.
Va parlant, parla sola. Perquè, escolti, després, però, a l'edat mitja, això que dèiem, l'origen, quines coses, que fins i tot el començament d'això, dels monòlegs, A veure, com ho diria? La Santa Teresa de Jesús, aquella dona, ja en feia de monòlegs. Per tant, això sí, té un origen religiós, el monòleg. Per què? Perquè abans quan la gent feia les confessions...
Què ha passat aquí? Aquí dius una altra cosa.
Aquí sap què passa, que dius una paraula.
Ja es dispara. Ja s'ha disparat,
L'Albert ens dispara uns dardos des de la peixera. Ai, senyor.
Ai, Déu meu.
Mira, no, és que aquesta cançó parla de les confessiones.
Mienten y dicen verdades respecto a la delincuencia. Hay asesinos.
Això li volia posar al Josep Julien, també.
Perquè és corridos de
corrido mexicano de les confessions. Sí. Bueno, això era per explicar que tot això de les confessions, exacte, com es feien a l'edat mitja, els reis i tota aquesta colla, eren públiques les confessions.
Sí.
Però llavors, què va passar? Que els Borbons i tota aquesta colla...
Que són més moderns.
Bueno, però és igual, venen dels Àustries i tots aquests, dels Capuletos, si vol. Dels Capets. Capuletos no, que són
els...
Són els del Romeu i la Julieta.
Són els de Barona, aquests.
Doncs escolti, llavors què va passar? Van dir, no, fem un privat en els confessionaris, com aquell el Juan Carlos I, que l'última confessió, sentim-la, el monòleg últim que va fer.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Que maco, no?
Bueno, ja ho sent, les confessions, els monòlegs, Aquí ell va fer un monòleg, un micromonòleg, ara que es porta això del microteatre. Total, com que eren tan faldillers i tot això, van dir, fem-ho en privat, lo dels monòlegs. I llavors van decidir fer això, doncs això en els confessionaris. L'espectador que escoltava, miri quina cosa, que se'n deia ministre, Sí, el ministre... És,
no
qui, és qui oficia que el sacrament, que s'acorda la confessió.
Sí, sí.
I jo dic, ves quines coses, que abans el confessor era el ministre i ara són els ministres qui s'han de confessar, Com aquell de Panamà, aquell que és el doble de l'Aznar, sense bigoti.
Sí, perquè ell anava canviant,
Bueno, fins que el van enganxar.
Anava dient, una cosa... Canviava
no,
aquella cosa.
No, és verdad.
Modificava una miqueta.
Sí.
Matisava.
Però ves, Albertino Forna igual, aquell punyetero. Ves, ara jo penso, però escolti, a mi a Panamà em queda molt lluny. No se m'ha perdut res a Panamà. I aquests, ai no, una empresa que vaig fer, que cony hi fotia a Panamà.
Que no ho sabia, dona.
No ho sabia, mama, pobrets.
Per tindre un amic que el va posar allà al Consell... I ell no se n'havia... És que siguem una mica comprensius.
Sí, pobre, víctimes dels càrrecs que ocupen. En fi, hi ha una altra classe de monòlegs, perquè monòlegs, escolti, les persones tot el sant dia n'estem fent de monòlegs.
És veritat.
Ara mateix jo, bueno, vostè em va replicant,
Sí, sí.
Però a la que porto ja una mica d'estona, ja sembla que si, com que no em veuen, la gent no ens veu, que estem tots dos aquí.
No.
Ja pensa, fa un monòleg aquesta senyora per la ràdio, però no. Hi ha altres monòlegs, per exemple, un molt, molt recurrent és les mares que ordenen habitacions dels adolescents. Jo això ho he, bueno... Que sí, m'acago, s'ha deixat els mitjons, les calces brutes dintre del calaix. Ai, una sabata plena de sorra dins del llit.
Això sí entren a l'habitació.
Sí, pobre,
ja sabem...
sí, perquè últimament val més que no hi entrin, tu, que les dones ens hem emancipat, sí. Però bueno, quan has de recollir tot això, jo ja ho sé, perquè també la nebodeta ja ho sap, que et dona molta feina a la mainada.
Però
i fas uns...
falta, el problema no és això, Isabel, és que la deixi entrar a l'habitació.
Ah,
no
sí.
És que vostè vulgui entrar o no, sinó que la deixi entrar,
bueno,
a l'habitació.
Però això se sol fer quan ells no hi són, ja, quan estan al col·le, tot això. Bueno, i aquests monòlegs acaben increixent, i aquí, de vegades, si hi ha l'altre personatge que vostè diu, el de l'habitació, Què passa? Que sempre calla i s'acaba escapolint l'altra part. I el monòleg va sol. En la nostra vida quotidiana, això que deia, moltes vegades fem monòlegs, sempre. La gent, a mi, bueno, ja sap que jo feia el Com nos tornem, que és un monòleg, també.
Sí, sí.
I la gent em diu, oh, Isabel, quina memòria, jo seria incapaç. Dic, no, no, senyor, no, seria incapaç. Tots en fem cada dia. Per exemple, vostè, quan està pensant,
sí,
va pel carrer i diu, mira, és aquesta noia que passa per aquí fora, mm-hmm, acaba de passar,
sí,
una, eh?
No, jo estava pendent de vostè.
Portava una bossa molt grossa a l'esquena. Ara mateix el meu cap ha pensat, què deu portar en aquesta bossa? I ja m'ha fet les meves pròpies reflexions. Això són monòlegs.
Clar. Hi ha un altre monòleg, Isabel, que també es dona freqüència, que és dins de la parella pot haver-hi monòlegs.
Ah, sí.
Perquè un només enrona i l'altre no diu res.
No escolta res, es tapa les orelles, com el govern central, eh?
Exacte.
Allò, fa veure que no sent res.
Exacte.
Sí, ja té raó, ja. Jo aquest matí ja n'he fet un de monòleg.
Amb també. Qui?
Bueno, ha vingut el del gas a casa, i, clar, el monòleg interior, d'aquests, caramba, quin xicot, mira, quins tatuatges, no porten ell de casat, carai, que estrempat. Ell m'ha anat dient coses, jo mateixa, dic, bueno, li podria dir que revisi el calentador. I, bueno, l'obra ha continuat, però el senyor Eduard no l'explicaré al final.
Vostè mateixa.
Me lo quedo per a mi.
Vostè mateixa.
Aquests polítics, tota aquesta colla que dèiem abans, tan entranyables, aquests, bueno, aquell, a veure, el que està de passo, però que sembla que tu s'hi tornarà a quedar, en Rajoy.
Que no és seriós.
No és seriós,
no,
ara veus, està fent el seu monòleg. Aquest quan surt allà al plasta, bueno, al plasma, vull dir, que, ja ho veus que aquell home té monòlegs interiors, d'això se'n diu corrent de consciència.
Una corrent de consciència?
Sí, corrent de consciència, veu que és el terme literari dels,
sí,
monòlegs. Això ho feia molt aquella tan especial, la Virginia Woolf.
Ah, esclar.
Doncs en Rajoy fa la versió espanyola
va començar, de la Virginia Woolf. Va començar entre l'aigua i anava fent el monòleg.
Sí,
i,
pobre, però aquell home ja ho veus quan mira d'aquella manera.
Sí.
Ja veus què li passa pel cap, Sempre va notar, no sempre va notar. No sé què dir, perquè me miren així, tengo que dissimular, vull dir, ell ja va fent. Però a part d'aquests monòlegs lamentables, n'hi ha de grans monòlegs teatrals, senyor Eduard.
És veritat.
Per exemple, la tirada de nas.
Sí.
Del Cyrano.
Sí.
O Hamlet. Bueno. Sé o no sé, és aquí la qüestió. O l'infanticida de la Víctor Català. O el Fígaro, el mateix Fígaro, del Bon Marchés. Després hi ha els còmics, que un dia ja en vaig parlar, que ara s'ha posat de moda aquests monòlegs de la cocina, que dic jo,
sí,
que els hi posen, els apreten un botó...
I van sortint...
Van sortint, sonen les carcajades.
Sí.
Perquè de vegades, escolta, allò, poca gràcia,
Però tenen èxit, Isabel, jo em quedo parat. Cada vegada que ve un monologuista d'aquests, sempre em quedo parat. Perquè jo escolto i penso... Jo vaig tindre l'experiència de l'última vegada que venia el David Guapo, aquest noi que era guapo d'on té res,
sí,
doncs que hi havia una parella davant meu, asseguda, que abans de sortir ja reia.
Sí, entren i ha, 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 ha,
ja estava rient.
Bueno, perquè els, sí, activen
llavors,
la feromona.
Quan comenci aquest noi, això serà, fi, la debacle, i ho va ser-ho.
Sí, sí, sí. No, la gent, bueno, hi ha molta gent que ja sap que els han, fan, o sigui, els han de dir el que han de fer. Sap? No ho fan de natural com altres. No, són allò programats per haver un espectacle que de vegades hi ha gent, mira, jo conec uns que els hi van dir, és de riure aquest espectacle, i es van equivocar de sala.
I un drama total.
Era un drama total, i escolta, es van fotre un fart de riure que feia, bueno... N'hi ha un dels grans monologuistes humorístics que d'aquests caldria molt aprendre, que és en Rubianes.
Mm-hmm.
Ai, aquest, com va agradar molt bé per Rubianes. Ai, era ditxaratxero. Ara escoltarem, però, un fragment d'un monòleg d'en Rubianes que, escolti, va ser molt curt, perquè ell ja sap que aguantava 2 hores a l'escenari,
Fotent-li.
Doncs no, aquest molt curtet, i va ser un hit que, escolti, se'n va parlar quasi, bueno, a tot arreu.
Em sembla Escoltem-lo. Que ja sé quin serà.
¿Usted creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu?
A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios.
Ja m'ho semblava...
Jo veu la gent, com quin èxit,
Ja m'ho semblava que devia ser aquest.
Va ser un hit, va ser un hit. Pues bueno, escolti, sap què li dic? Que me'n vaig con el monólogo a altra parte, I podríem repassar què li sembla, el que farem el cap de setmana.
Fem una mica d'agenda, a veure què és el que hi ha.
Home,
però...
moltes coses, moltes coses.
Té una mica de, a veure, una mica de musiqueta. Poqueta, però una mica. Estàvem escoltant una mica de música de O l'amor de Mario Ros Vidal, que és una òpera per estudiants, una òpera dintre de la programació de UAL per més de 6 anys. I és una versió en la que intervenen les escoles de secundària, que es farà, bueno, s'està fent, s'ha fet avui dijous, es farà demà divendres per les escoles. I el dissabte i el diumenge hi hauran 4 sessions, una a 11:15 i una altra a 12:15. La veritat és que és una obra difícil de dir si és interessant o no, i diré per què. Perquè la música, penso, no és potser la més adequada perquè uns nois jovenets entrin dins del món de l'òpera. És un musical, és una òpera musical, podríem dir, una història que també és una mica complicada. Jo no sé,
la meva sensació, veig aquí les fotos, oi, aquesta nena com l'han vestit.
Sí, o sigui, fan de grans.
Ai.
O sigui, hi ha uns nois que tenen d'aquesta edat, uns 13-14 anys, i som, se suposa que són adults, que és una psicòloga...
Ah, caramba!
Sí, jo penso que no acaba de quallar, Jo diria que no acaba de quallar. Però aquesta és una visió meva, i per tant, escolti'm, potser els nanos que van allà a les escoles s'ho passen molt bé.
Sí, sí, vegi...
Evidentment, tindrem el Bon Lladre, el Mirasol, com ja hem comentat amb el Julien, aquest monòleg dur, bastant dur, en relació... I després, com cada diumenge a la nit a la cafeteria del Teatre Auditori,
música.
Tindrem música i tindrem jazz. En aquest cas tenim un pianista, en Mesquida, que és un bon pianista, i que la veritat és que té un gran èxit. O sigui, tot el que es fa de jazz al Teatre Auditori doncs està ple de la cafeteria.
Clar, cada perquè allà pots fer la cerveseta.
Cada diumenge a la nit està ple.
Allà es pot fer la cerveseta.
No, sabe, és un bon ambient. Venen grups que no estan gens malament. Tens la proximitat, que és un altre element que també juga el seu paper. Jo penso que en algun cas hi veu un grup que podria fer inclús el vestíbul i si no ple, doncs hi hauria bastanta més gent, perquè molta gent, clar, arribat es troba que no pot seure. Llavors, clar, està molta estona, està a la barra, molt bé, però clar, està molta estona, és un mal tema.
Com ara vostè, que porta molta estona amb el braç aixecat
aquí
perquè hem tingut un incident amb l'aigua.
Exacte.
Però que no pateixi ningú, que no ens hem inundat.
Que no ha passat res.
No ha passat res.
I, en fi,
bueno, senyor Eduard,
tenim
doncs
un cap de setmana una mica més curt d'habitualment dels espectacles que hi ha quasi sempre, perquè n'hi ha bastants més. Però estem esperant a la setmana vinent que tindrem el Teatre Auditori divendres, dissabte
i diumenge. Sí, senyor. Sí.
Esperem...
Més la programació de la xarxa, sí. I tot el que tinguem de...
I a més serà molt variada, perquè tenim per una banda òpera, tenim per l'altra banda teatre i per l'altra banda música, dansa.
Ah, sí, fusió.
I en parlarem.
I en parlarem,
esperem que
sí,
tinguem
senyors.
Algun convidat precisament d'aquests espectacles.
I tant que sí.
I deixem-ho una mica de jazz, Isabel?
Vinga, va, vostè ja sé que és un jazz meloman, eh que sí?
Oscar Peterson i el seu trio.
Ai, sí, a mi com si em digués Michael Jorings.
Oscar, amb gran pianista,
sí.
Ja mor, eh? Ja mor fa molts anys. No,
ja m'agrada. És de que...
Aquesta és una gravació de l'any 50 i pico.
Ai, m'agrada en aquesta època, ja m'imagino allà...
Tenderly.
La Pantera Rosa
Tenderly.
I aquelles pel·lícules. Sí.
Tenderly. Tendrament.
Ai, si Tenderly, doncs vinga.
Som-hi, fins la setmana vinent.
Les arts escèniques a molta comèdia.